No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Paula, bon dia.
Molt bon dia, Xènia.
Pep, què tal?
Bon dia, què fas?
Què faig? Aquí jo estic,
fa
treballant.
Fa un programa de ràdio.
Jo, és que aquest programa, a aquesta hora, l'hauríem de fer allà a la a Marina, saps? Al peus de l'aigua.
Ja. Yeah.
Què és això d'estar aquí?
Mira, però és que tu després te'n vas, eh? Però jo em quedo fins la una.
Fins quina hora, mare de Déu.
Però és que després ja hi ha massa sol, ja.
Ja.
No s'hi pot estar al sol tanta estona.
Va, que avui també saludem, com fem sempre a aquestes hores, algú que també està despert. Josep Ràfols, bon dia.
Bon dia.
El Josep Ràfols és productor de préstec d'Ordal a Sant Pau d'Ordal, al municipi de Subirats, a l'Alt Penedès. Què hi fas despert a aquesta hora, Josep?
Doncs tu ho has dit, soc productor de préstec, i el que estic fent és carregant la furgoneta amb les diferents varietats de préstec per anar al mercat que fem aquí a Sant Pau d'Ordal cada dissabte i diumenge dels mesos de juny, juliol i agost.
El mercat del préstec d'Ordal, no?
Això mateix.
Uh-huh. Què té d'especial el préstec d'Ordal?
Bueno, és un préstec que és molt, molt saborós. És difícil trobar un préstec de la mateixa qualitat amb altres bandes, no? Per les característiques de conreu, de situació, aquest clima mediterrani secà, la collita al punt i els factors climàtics i el terreny li donen una qualitat excel·lent que pràcticament no el trobes enlloc, aquest préssec.
Clar, jo m'imagino...
A part, hem anat seleccionant les varietats, amb tota la història que portem, doncs, les varietats més que millor se'ns han adaptat al nostre territori.
Mm. Imagina que el préssec d'Ordal deu ser excel·lent, no? Imaginem. Però jo vaig a comprar préssecs avui. Avui no, perquè avui les botigues estan tancades, però imaginem demà, dilluns. Amb què m'he de fixar jo per saber si un préssec serà bo o no? Com ho sé, això?
Si serà bo, no ho sé, però si és si ha d'ésser d'Ordal, ha d'anar amb caixa, amb el logo de préssec d'Ordal, i a més, el que se'n faci responsable un productor. És a dir, allà a la caixa hi ha d'haver el nom del productor i els seus registres que té, no? En principi, això. Però és que... Per ser préssec d'Ordal, per ser bo o no ser bo, qualsevol fruita, quan tu la veus, té una expectativa que et pot frustrar a l'hora de menjar, no? Mm. Això no passa amb un iogurt o una cosa feta, tu saps abans de menjar-la que tindrà un gust determinat. Mm-hmm. Una fruita no ho saps mai, no? En principi, el préssec d'Ordal, doncs, no falla mai. De totes maneres, vull puntualitzar que aquest any, com que la primavera ha sigut molt plujosa i amb falta de pluges, amb poc sol i poca temperatura, els préssecs del mes de juny els hi ha faltat una mica de sabor, no? Fins ara, ja el mes de juliol, ja pràcticament tenen el sabor de cada any. Mm. Ja portem uns quants dies de calor intensa i ja els arbres han pogut treballar bé.
Però escolta'm, i els que no podem venir aquí a l'Ordal, com ho hem de fer? Perquè moltes vegades el cuiners diuen allò de que fan quilòmetre zero i cuina del territori i tot això, i és molt més fàcil trobar préssecs de fora de Catalunya a la Vall d'Aran o a Ribes de Freser que no pas dels préssecs d'Ordal. Com hem de fer-ho, això?
Bé, primer, la producció aquí no és molt elevada. Som pocs productors, produïm amb secà, amb una mica de rec de goteig algú, i el que fem és portem també a Mercabarna. Vull dir que hi ha d'haver botigues aquí a Barcelona, jo sé que el mercat del Ninot, per exemple, en tenen de meus, i altres mercats en tenen. Jo no ho sé qui els compra, perquè doncs ho portem amb distribuïdors de Mercabarna i allà doncs hi va la gent a comprar, vull dir que n'hi ha d'haver per aquí a Barcelona.
Hauríem de fer una miqueta allò de que poguéssim allò trucar i que ens enviessin una caixa a casa.
Clar, a domicili.
No? Sí. Clar que sí.
Passa que el préssec és molt delicat. Això de portar-ho a domicili ho hem provat, però com que el préssec és un producte molt delicat i si ho culls al punt encara més, llavors té que ser bull portat. Ho has de fer amb agències i em fa una mica de por. Ho he fet alguna vegada, però, hòstia, tremolo.
Clar, tu dius, Josep, que això és un conreu d'esclaus. Per què d'esclaus?
Jo vaig dir d'esclaus. A veure, d'esclaus a l'agricultura n'hi ha molts. Jo ho vaig dir perquè el préssec, sobretot aquest del mes de juny i primers de juliol, el préssec d'aigua, nosaltres fem préssec d'aigua i préssec de vinya. El préssec de vinya és més carnós i és més resistent a la manipulació, no? El préssec d'aigua, si el vols collir el punt, ja ho diu, és préssec d'aigua, és tot un suc. Llavors és molt delicat. Llavors vol dir que tu el dia que l'has d'anar a collir ja és en aquell dia. Si vas demà, ja avui s'ha passat i per manipular-lo és molt difícil. Entens? En aquest sentit, no dic que és esclau, és a dir, Però això passa també, suposo que a l'horta també els hi passa, no? Jo perquè conec el préssec de tota la vida, no? I no hi han hagut, doncs, ni verbenes, i si hi han sigut, doncs haig de fer empalmada, però empalmada a treballar.
De,
i,
de,
no
de veritat.
De fer. Ara ja tinc 62 anys i ja no estic per aquests trotes, no? Però és això, no?, que hi has d'anar el dia que toca, no pots esperar un dia més, o dos dies més. Quan toca, has d'anar, l'has de collir, i collir-ho, doncs, amb el màxim de mimo, no?
Josep, que tinguis un bon dia i que vagi molt bé a la jornada al mercat del préssec d'Ordal.
Bueno, jo només, si em permès, els convidaria a tothom que, ja que aquest mercat dura aquests 3 mesos d'estiu, doncs que vinguin aquí al mercat de Sant Pau, que fem durant aquests 3 mesos, que, a més, per la compra d'una caixa tindran accés a una degustació de vi maridat amb préssec, podeu disfrutar dels restaurants, podeu disfrutar de l'entorn, de les caves, vull dir que és una experiència vindre al poble a veure el mercat del préssec.
Ens ho apuntem.
Doncs va, mira, jo ara vindré.
Josep. Mira, el Pep diu que després, quan acabem la secció, vindrà.
Canvio la platja pel mercat.
Jo t'esperaré, si vols.
Fantàstic.
Que vagi bé, Josep.
I t'explicaré tot el que vulgueu.
Molt bé.
Adéu.
Doncs vinga. Bon dia.
Bon dia.
Sí. Va, que avui marxem de viatge, no?
Sí, home.
Sí, avui parlem de viatjar i de menjar, perquè jo crec que l'estiu per molts és època de viatges. Parlarem tant del que mengem mentre viatgem, és a dir, a dalt d'un avió, i el que mengem quan arribem al destí. Però bé, abans d'arribar allà on haguem d'anar, i si no és que viatgem, no sé, amb cotxe, amb tren, amb vaixell, amb patinet o amb bicicleta, pugem a l'avió. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Ara ja hem embarcat i ve aquell moment en què si tens moltes hores per endavant, clar, alguna cosa has de menjar a l'avió, no?
Alguna cosa has de menjar. I els avions diuen que si fem vols llargs, pues, ens donaran alguna cosa. I diuen els experts que el que mengem a dalt d'un avió té un gust, un sabor diferent del que mengem en terra ferma. I podem dir, però això és veritat, sí, no, per què? Doncs sí, és veritat, i és veritat per diferents motius. Un, a dalt l'avió hi ha una pressió atmosfèrica baixa. Dos, dins la cabina la humitat és reduïda. No noteu que a vegades us resseca el nas, perquè l'aire només es renova cada 2 o 3 minuts, que això és molt poc. I a més hi ha soroll. Els passatgers estem exposats més o menys a uns 80-85 decibels de soroll de fons, sobretot depèn de si estàs allà al costat del motor o una mica més lluny. Després us explicaré com això del soroll es relaciona
amb el menjar. Ah, clar, anava a dir, el soroll també influeix, amb el gust.
Bé, tot això, què passa amb les nostres papil·les gustatives? Doncs que aproximadament el 30% del gust del que mengem o bebem en altura el perdem. És molt, El 30% és molt.
És molt.
És moltíssim. I tot això ho explica un senyor que en sap molt, que es diu Charles Spence, per a aquella gent que tinga curiositat, que és investigador i és catedràtic de psicologia experimental de la Universitat d'Oxford, en un llibre fantàstic que es diu Gastrofísica, la nueva ciencia de la comida.
Clar, però aquí va ser una cosa. Si tot això hi afegeixes, que tot allò que donen per menjar allà ja està fet de no sé quantes hores abans i està allà en un armari calent, 60 graus o 70 graus, que va fent allò, va fent un recofat.
Sí, sí, això ho fan... De fet, ho fan empreses de catering, que el que fan és refredar-ho molt, molt ràpid, perquè no hi hagi bacteris, i 20 minuts abans que tu mengis ho escalfen. O sigui, que imagineu.
Però això s'ha de fer igualment. És a dir, això ho han de fer els dels avions i els dels restaurants. És a dir, quan tu fas una cosa per reescalfar, has de fer una baixada de temperatures a 2 graus, perquè si hi ha microorganismes per allà, se m'hagi... Però hi ha una cosa molt important aquí. Ja no és només això. No és només la part, diguem-ne, fisiològica del fet de menjar. És la part gastronòmica. Jo sóc d'aquells que, quan faig vols curts, 3 hores, 4, com a màxim, jo m'emporto els entrepans de casa. I entrepans aquells que la gent del costat admira i diu aquests no estan a la llista, perquè és que clar, és que no pot ser. No.
Després parlarem del que es menja.
Sí, però explica'm allò que deies del soroll, perquè a mi m'ha impactat això de que el soroll també afecti...
Sí,
nostre gust.
Ho intentaré explicar amb l'inquietant cas del suc de tomàquet, eh? Aquesta notícia que apareix cada estiu a tots els diaris, que de fet no és un cas inquietant perquè també està estudiat i està investigat i està aprovat. Doncs resulta que molta gent demana suc de tomàquet a dalt de l'avió. En concret, el 27% de les begudes que es demanen en un avió és suc de tomàquet. I afegim gent que mai el demanaria en terra ferma, però que quan puja dalt l'avió el demana. Llavors, tot això ens fa sospitar que, bé, alguna cosa deu passar amb el tomàquet, amb el suc de tomàquet. Clar. I amb l'avió. Es percep de manera diferent, es percep millor. Doncs bé, resulta que el 2015 investigadors de la Universitat de Cornell ho van investigar. I la conclusió és que aquests decibels que jo us deia, no?, que tenim a dalt de la cabina, no?, aquest soroll, fa això mateix. Fa que es percebin amb més intensitat els gustos umami. Els umami són allò que diem el gust proteic, no?, el gust saborós, que és el tomàquet. En canvi, fa que es perceben amb molta menys intensitat el dolç, i pel que fa a l'àcid, el salat i l'amarg, més o menys es queden igual.
Ostres, que bo això, que el soroll influeixi.
Sí, llavors, clar, no sé si, per exemple, les companyies aèries s'haurien de plantejar menús amb umami a tope, és a dir, posar-li parmesà, anxova, no?, tot allò, molt tomàquet, no?
Les sopes de sobre aquestes,
sí,
estan bones.
Sí, i com a curiositat, si algú pues, viatja amb avió, res, poseu-vos uns taps o uns auriculars mentre mengeu. I a veure si realment trobeu que tot fa més bon gust, eh?
Clar, ara ja sabem com juga una mica la física en aquesta manera, en com percebem el menjar, però aturem-nos una mica en això que ja estem parlant ara, no?, que és el què mengem dalt d'un avió.
Exacte, com hauria de ser aquest menjar i com és en realitat, i això és el que jo li he preguntat a un científic dels aliments, que és Pere Castella, autor del llibre La cuina del futur. Com és el menjar dels avions i com hauria de ser?
Caldrà que els aliments siguin una mica més gustosos, és a dir, més especiats. Però l'avió hauria de tenir aquest component. Que el tingui, no ho crec. El concepte de menjar els avions és un concepte, jo crec que, trasnotxat, ja diguem. És a dir, s'hauria de canviar molt una mica l'estructura. És a dir, volen conservar el menjar com si mengessis a casa, és a dir, t'ho porten allà amb les bandejetes i tot això, i és tota una estructura que s'hauria de, jo crec que s'hauria de treballar, i que s'ha treballat molt poc. S'ha treballat més amb altres conceptes de, sobretot de seguretat, que està molt bé, però molt poc amb el concepte d'alimentació als avions.
Una mica de raó sí que té el Pere,
sí,
eh?
Sí.
La seguretat la tenim molt assegurada, però allò que mengem... Ell proposa una cosa que està molt bé, que és que tu, una mena de self-service, on que primer et fa que et moguis, és a dir, tu t'aixeques d'allà on estàs, perquè...
No estàs allà esperant que t'ho portin.
Sí. Sí, a més es llença molt menjar als avions, perquè, clar, t'ho porten i hi ha gent que dorm. Hi ha gent que en aquell moment no té gana, que no li ve de gust, i s'ho troba allà mateix, és a dir, que s'hauria d'investigar una mica més de com ho millorem, sí, això. Sí.
Jo no sé, Pep, quina ha estat la vostra experiència en avions, ni si heu fet molts avions aquests de llarg recorregut en què et porten el menjar, però en el meu cas, la meva única experiència, i li vaig dir a la Paula que ho explicaria, me recordo que em van portar un puré de patata, me'l vaig menjar perquè tenia molta gana, però des d'aquell dia, i d'això fa 2 anys, no he pogut tastar mai més un puré de patata.
Perquè... Em fa fàstic.
Perquè, de la mala experiència que vaig tenir amb aquell puré de patata.
Perquè aquell puré de patata no és com els purés de patata que et faries a casa. Això. I aquí hi ha una altra cosa, barrejant això, perquè quan et porten la safateta i tu pots tenir gana o no, encara que no tinguis gana, molta gent menja per una cosa molt senzilla, que és per pur avorriment. Què fas allà? Ara encara tenim aquesta sort de que, mira, agafes i et carregues uns quants capítols de la teva sèrie o algunes pel·lícules de Netflix i vas mirant allà, però és que, si no, abans, haver d'esperar a que hi havia la pel·lícula aquella.
Sí, sí.
Amb aquests bols, que aquella pel·lícula l'has vist 78 vegades, que te la van posar ja de nada i te la tornen a posar... I això fa que, a més, encara mengis sense tenir gana, saps? I això, diguem-ne, multiplica el desgast i multiplica aquesta, podríem dir, afinitat negativa cap a la gastronomia.
I, de fet, abans, quan ja no hi havia ni pantalles a dalt dels avions, com a curiositat us diré que el menjar d'avió no sempre ha estat dolent, eh? Vull dir, els primers vols comercials servien però festins, autèntics festins, i les companyies competien entre elles per saber qui ho feia millor, no? La cosa se va complicar quan el 1952 s'introdueix la classe turista i la IATA diu, ei, escolta, aquí no es pot menjar de tot.
Reduïm menjar, no?
Sí, sí, tenim fotografies dels primers vols comercials divertidíssims amb llagosta, amb creps, amb allà servint, bueno, amb xampany, amb cava, de tot. Era tot un luxe. Això sí, quan volar només ho podien permetre la gent que tenia molts diners, perquè això també passa, que les companyies fitxen a grans xefs per desenvolupar bons menús que van a la classe business, però qui, o sigui, a veure, la classe business, que són? Quatre fileres, sí, sí. La majoria de l'avió és classe turista, no, així que, i senyors, tampoc, investiguin per tothom.
Tampoc, a la gran majoria de llocs, això que en dius dels business, això tampoc és el que és.
Bé, en tot cas, hem sobreviscut com hem pogut al vol,
sí.
I el que sí que hem fet és ja arribar a destí.
Festa,
exacte,
no?
No,
ja m'ha
arribat.
Ara... Però, i tu, quina
de fet,
emoció,
és on anem.
No? T'estàs esmalenant, eh?
Sí, estic esmalenada, estem ansiosos. No us passa que esteu ansiosos, sí, quan arribeu a un lloc? No per visitar cap museu, no,
per
no, per menjar,
no?
Coses
perquè, clar,
que es mengen allà.
Normalment, quan viatges a un país, el que tens ganes de fer, no?, és tastar allò típic i tradicional del lloc.
Sí, sí, sí. No sé si us... A mi em passa, eh? Bueno, primer jo vaig amb una llista, això és una cosa molt friqui, suposo que no sóc l'última. Primer amb les coses que he de tastar si és sí o sí o què he de comprar. El típic producte, no?, la típica espècie, i després amb la llista de restaurants, que això és una cosa dificilíssima perquè demana una feinada de,
clar,
de cercar
clar.
On anar, no?, perquè no sempre... És bo allò que trobarem, no? Però bé, jo crec que el patrimoni gastronòmic, no sé si estareu d'acord amb mi, és una part, bueno, imprescindible, no?
Totalment.
Per acostar-nos a la cultura d'un lloc. Veure com els japonesos mengen ramen és igual d'important que visitar el Palau Daurat de Kyoto, no? O anar a Bologna i veure com les senyores fan els tortellinis, doncs és igual d'important que visitar el Museu d'Història de la Ciutat.
És
i
una
així,
part de la cultura.
I així, etcètera,
sí,
etcètera.
El que passa que aquí hi ha una cosa, i és que aquí, a l'Espinàs ho deia en un dels seus llibres, deia que hi ha una diferència entre els turistes i els viatgers. Si ets turista o fas de turista i vas als llocs on van els turistes, que és el lloc on marquen les grans varietats de les guies, menjaràs una cosa que, per exemple, aquí mateix a Barcelona, a molts llocs, malauradament, el menjar, diguem, entre cometes turista, ja no és el menjar que haurien d'anar. En canvi, sí, com deies tu, que has de fer gran recerca,
sí,
sobretot
sí,
per anar als llocs més autèntics de cada lloc. No?
Sí, sí, i això que estem dient aquí, d'aquesta importància del patrimoni gastronòmic quan visitem un lloc, és una cosa que també hi ha gent que ho investiga, no? Que és el cas de l'Emma Pla, investigadora i directora del Màster en Innovació en la Gestió del Turisme Gastronòmic.
A més de poder ser un motiu en si mateix per desplaçar-se en un lloc, sobretot cada vegada té un pes més important en el moment d'escollir una destinació. És a dir, no tant com a motiu principal, sinó entre dues destinacions. Tu, per exemple, la teva motivació principal per anar tant de vacances és fer sol i platja, no?, i vols descansar, però davant d'una destinació on es mengi bé i una altra on la gastronomia local doncs, no tingui cap importància, probablement doncs escolliràs aquella destinació on el patrimoni gastronòmic és més interessant.
És clar, és que és això, no? És a dir, és conèixer aquesta part que, clar, forma part del dia a dia d'aquell país on tu vas, no? Mm. Que és el menjar, perquè tots mengem cada dia.
Sí, sí, i que molts, no?, ens ho deia l'Emma, ja trien el lloc, diguem, pensant en el pes o l'interès que té la gastronomia o que els hi desperta la gastronomia d'aquest lloc, no? I entre una cosa i una altra, doncs sempre es decantaran per aquell que tingui més interès, perquè això que estem dient és un transmissor de cultura, no? I, doncs, bueno, ara que tenim de tot i més a les xarxes socials, aprofitem-nos, no?, de webs especialitzades,
clar,
no?,
i d'informar-se bé.
De blogs, informar-nos bé de què provar i què no provar quan estem lluny.
També és allò, a vegades, depèn a quins països viatges, en què molta gent pateix pel que menjarà.
Sí,
no tant,
tant
de dir... quina il·lusió t'està el menjar d'aquí, sinó patir perquè veure com menjaré.
I que hi ha un moment de saturació, sobretot en països molt especiats, no? Cada vegades ja somies aquell pa amb tomàquet i llavors acabes recorrint a la pizzeria, que és un lloc que hi ha a tot el món.
Els italians.
No? I quan ja no pots, que estàs saturat d'allò que estàs menjant, dius, va, me'n vaig a una pizzeria, que quin perill també, però bé.
I com a mínim saps que allò és difícil que et faci mal, perquè hi ha segons quins països, que jo no sé vosaltres, però jo he agafat uns quants mal de ventre a diversos països per menjar cru. Llavors, al final dius, ostres, i veus alguna cosa i dius, mira, anem a menjar una pizza que com a mínim això suposo que al forn no ens passarà res. Però això també és un problema, perquè a tu t'agradaria tastar moltes coses que després no acabes tastant.
Sí, clar. Sí. Digueu-me un destí que hagueu anat i que us hagi sorprès gastronòmicament, Pep.
Home, ostres, ara m'ho poses molt difícil, això, però bueno, ho tinc claríssim, eh?
Va, digue-ho.
Perú.
Perú?
Sí,
home,
ai, quina enveja
menja,
em fas ara
menges
mateix.
Un cuí, que és un conill... Perdó, un conill... Bueno, de fet, és un conill purgatí, és diguem-ne, la cobaia que tenen allà, un cuí farcit, amb un cereal que tenen allà, i n'hi ha que a vegades el farceixen amb quinoa, etcètera, i menja, bueno, allà menges la llama, no?, l'alpaca, però, a més, també, per exemple, veure, arribar allà i que unes monges a Cusco et donguin una infusió de coca,
sí.
Dius, caram,
està bé,
no?
Per
el sorotxe, no?
Paula, tu què diries?
Jo ara vaig a la Xina i el meu cap només pensa en la Xina, només pensa en l'ànec Pequín i totes aquestes coses que m'han dit que, bé, que és molt interessant, però jo diria el Japó. El bueno, Japó. És que tot m'interessa, tot m'interessa, sí. Però el Japó és molt interessant.
Jo us diré que a mi em va sorprendre molt positivament el Marroc.
Mira. El Marroc.
I tant, oi, que bé, aquella tajina, eh?
Molt bé, exacte,
aquella tajina.
Home, el que és bonic d'ara, aquesta època, és que si se t'ocorre dir per Facebook o per les xarxes que te'n vas a un lloc, després és quan tots et diuen vés aquí, vés allà. Vaig a Nova York, vés a l'avinguda no sé què, que amb el tal i qual a menjar-te això.
Ai, va, que em feu ganes d'anar de vacances.
New York.
Pret a manger.
Si ens ha cridat l'atenció aquesta setmana?
Bueno, ja més que la notícia, diríem que el protagonista d'aquesta setmana ha estat la Ratafia, no?
Visca la Ratafia!
Que Quim Torra va regalar a Pedro Sánchez, no?
Exacte, la Ratafia Corriols, que el senyor Torra, doncs, bueno, ell va néixer a Blanes, però tota la seva família és de Santa Coloma de Farners, per això va triar la Ratafia Corriols, que bé, se n'ha dit de tot, s'han fet memes de tota mena, poca cosa podem dir. Jo sí que m'ha agradat especialment un article que va escriure l'Albert Molins a La Vanguardia, on ell parlava de la beguda del desgel, no? I citava l'antropòleg Francesc Xavier Medina, que deia que, evidentment, no? Quan regales un producte alimentari, doncs això és símbol de pau, perquè ja ho hem dit a vegades aquí en aquesta secció, no? Que al voltant d'una taula sembla que sempre es pugui parlar de tot, no? Allò que es diu la gastrodiplomàcia, no? I a més, el senyor Quim Torra, que després, el dia després, en una entrevista aquí, va dir la ratafia fa miracles, no? Que és una cosa, dius, bueno, realment...
I va haver algú per allà baix que va dir que aquesta ratafia era un licor que hi havia en cucs a dintre i tot això. Vull dir que hauríem de fer més pedagogia, de la ratafia.
Això han dit, que això no ho és mare de Déu.
I tant, i tant.
Senyor, visca la ratafia. Faci miracles o no.
Queda reivindicada des del suplement. Va, que anem a esmorzar.
Què esmorza...
On anem avui, Paula?
Doncs avui baixem cap al sud, anem fins a l'Àfrica, a Etiopia, a l'est del continent africà, i sapiguem què mengen allà per esmorzar.
Yo me llamo Rahel Berge, soy de Etiopia y vivo en Barcelona desde hace muchos años y también tengo un restaurante en el barrio de Gracia, en la calle Torren de las Flores, número 55, que se llama Abyssinia. Claro, Etiopia es un país muy grande, como España y Francia conjunto. Pero sí tengo que hablar de mi tribu, de mi familia, de donde yo vengo, de Addis Abeba. Principalmente se comen cereales, avena hervida con leche y también puede ser simplemente pan de cebada, pan de trigo, con té. Y aparte de esto, más de 280 y pico días al año nosotros ayunamos. Básicamente corresponden a dejar de desayunar.
Que no faltin els cereals,
Que no faltin els cereals. El Pep s'ha quedat impactat, jo també, amb... La xifra no quadra, però bé, una cosa que sembla... Perquè 280 dies de dejuni l'any, home, no em quadra la xifra. Ara estic fent comptes, però no em compta.
Deu ser dejuni a l'hora d'esmorzar,
Exacte. Suposo. I el que fan és dos cops per setmana, m'ho explicava la Rahel, no menjar esmorzar i comencen a menjar les 3 des de l'últim sopar. Això dimecres i divendres. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Bueno,
perquè pensen que la digestió treu energia, menjar, que això et dona molta millor salut. Bueno, Etiòpia.
Però això ja hi ha aquí, diguem-ne, algunes tribus, entre cometes, ara que ella parlava de tribus,
sí, de
famílies.
Tribu, sí,
hi ha algunes famílies, diguem-ne, alimentàries que ja tenen com, podríem dir, com el dejuni parcial, com a part de la seva alimentació. És a dir, de deixar 12 hores sense menjar perquè tinguin bona digestió. Sobretot ara amb això de l'operació biquini, hi ha gent que ho fa, eh?
Ai, bueno, senyor. Paula, Pep, escolta, que passeu un bon diumenge.
Igualment.
Mira, jo
te'n vas al mercat del préssec, no?
Al mercat del préssec, eh?
Sí,
t'ha convençut el Josep.
Jo em quedo, va, sí. Va, jo em quedo, sí, que...
Tens casco?
Pep, calla.
Anirem amb moto.
Que anem a l'agenda, va.